Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són les 6. Bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem a compartir amb vosaltres avui divendres, el primer divendres del mes de juny, la nostra habitual mitja hora informativa amb actualitat i anàlisi. Avui parlarem, després de repassar l'actualitat, de turisme, de com aquesta gran font d'ingressos per a l'Estat espanyol i per a Europa s'ha enfonsat i quines esperances tenim perquè es recuperi aviat, que això és el que tots desitgem. Sense més preàmbuls, Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Comencem explicant que l'àrea de Barcelona i Lleida entraran dilluns en la fase 2.
Així és, i per la seva part, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran entraran en la fase 3. El govern espanyol ha acceptat la proposta de la Generalitat per a la desescalada. La va presentar dilluns i la va ratificar aquest dijous durant el contacte amb les autoritats sanitàries espanyoles. El govern ha mantingut la proposta de pas a la fase 2 de Lleida. Mentrestant, les regions sanitàries de Girona, la Catalunya Central i les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf es mantindran en la fase 2, que va estrenar fa una setmana. Tenint en compte que cal que passin 15 dies per a cada canvi de fase, aquestes regions podrien entrar en la fase 3 a partir del 8 de juny, si l'evolució és bona.
L'arribada d'aquesta nova etapa, la fase 3, suposa un canvi important, ja que a partir de dilluns s'acaba la cogovernança que havia mantingut el Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes.
Seran directament els presidents autonòmics els que gestionaran el control de l'epidèmia als respectius territoris. Així podran decidir la mobilitat entre les províncies o àrees territorials sempre que estiguin en la mateixa fase i quan volen passar a l'anomenada nova normalitat, durant la qual ja no hi haurà restriccions de viatges entre comunitats sempre que estiguin, com deien, en la mateixa etapa. Aquesta etapa, la tercera, permetrà en matèria d'hostaleria i restauració el consum a la barra sempre que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat de 2 metres entre clients o grups de clients. A més, es poden fer reunions tant en domicilis com a l'aire lliure d'un màxim de 20 persones sempre que respectin les mesures de seguretat.
Quim Torra demanarà 15.000 milions a Pedro Sánchez per sortir de la crisi del Covid-19.
Així és, Ignasi, aquesta és la xifra que el govern ha calculat necessària per sortir de la crisi de la Covid-19. En una visita al Masnou, Torra ha apuntat que aprofitarà la reunió de presidents autonòmics de diumenge per transmetre aquesta petició a Pedro Sánchez. El president considera urgentíssima l'arribada de tots aquests recursos per poder desplegar polítiques de suport als sectors més afectats per la crisi, especialment l'hosteler, el comerç, la cultura i el tercer sector. Segons Torra, aquests 15.000 milions que reivindica per a Catalunya són fàcils d'aconseguir i només depenen del sí del govern espanyol, al qual ha acusat d'anar tard i lent en la seva resposta a la crisi.
La reobertura de les escoles bressol topa amb la resistència de mestres i sindicats.
A partir de la setmana vinent, en què Barcelona i la seva àrea metropolitana passaran a la segona fase del desconfinament, podrien obrir ja les escoles bressol municipals, però algunes localitats ja han optat per no fer-ho. La reobertura és polèmica. D'una banda, hi ha pares en una situació desesperada perquè han de treballar i no ho poden fer des de casa i no tenen ningú amb qui deixar els fills, i teletreballar amb infants de menys de 3 anys a casa doncs no és fàcil. D'altra banda, professionals i sindicats asseguren que no hi ha garanties per fer aquesta reobertura amb seguretat i que obrir en aquestes condicions es vulnera els drets dels infants. L'Ajuntament de Barcelona assegura que encara no hi ha res en ferm sobre les escoles bressol perquè encara no té l'aprovació del Procicat.
Els cinemes tornaran a obrir el 26 de juny, però les grans produccions hauran d'esperar.
Així és, Ignasi, el president del Gremi d'Exhibidors de Catalunya, Camilo Terrazón, afirma que les condicions de reobertura no seran fàcils per a la seva economia, menys sessions i més esponjades i un aforament del 50%. Això sempre que als respectius territoris s'hagi assolit la fase 3, factor que ha fet concretar el retorn de la majoria de sales. El sector compta amb les ganes de tornar al cinema, però del públic que mostren totes les enquestes, però per començar, perdó, a caminar. Un públic que haurà de dur la mascareta i que podrà seure junt si és convivent.
I el Bisbat de Girona ha creat també una oficina d'informació sobre delictes d'abús sexual i acompanyament a les víctimes.
Una oficina que té com a objectiu facilitar i assegurar que les notícies o denúncies sobre possibles abusos en el si de l'Església siguin tractades a temps i d'acord amb la legislació canònica i civil, respectant els drets de totes les parts implicades. La posada en marxa d'aquesta oficina respon a la normativa del Papa Francesc publicada a la Carta Apostòlica en forma de motu proprio, Vos Stils Lux Mundi, en la qual demana que s'estableixin procediments encaminats a prevenir i combatre aquest tipus de delictes.
Ara mateix passen 5 minuts de les 6, de seguida el pensament del dia. Avui ens l'ofereix el coach Jordi Casado.
Què més de bo tenir ganes i sentir que ja pots fer un pas més en aquest camí tan llarg? Sortir al carrer ens dona vida, passejar, córrer, activar el cos. Però també us volem recordar que hem d'activar el nostre sentit de la responsabilitat. No tot s'hi val. Posa't la roba del seny, agafa les sabates de la prudència i compta els passos que fas per arribar a fer un bon ús d'aquesta oportunitat. Fer bé les coses genera molta satisfacció, però si a més, en aquest cas, si fas bé les coses, contribuiràs a que la resta de la gent se'n beneficiï. Ara, qualsevol petit acte responsable suma per molts. Apunta't bé a aquesta fase. Jo em responsabilitzo per mi i per tu. Bon dia.
El mirador de l'actualitat.
Les 6 i 7 minuts. Fins a l'arribada de la crisi sanitària actual, Espanya era la segona potència turística mundial en aquests moments. Havia rebut més de 83 milions i mig de visitants estrangers l'any passat, el 2019. Un país només superat per França. Així que el turisme no és només aquest invent amable que ajuda a complir els somnis de milions de persones, sinó que la seva incidència a l'economia és real, fins al punt que Espanya representa un 12% del producte interior brut i dona feina a més de 2 milions i mig de persones. L'arribada de la pandèmia, evidentment, ho ha aturat tot, com sabeu. Els avions no han circulat pràcticament, les fronteres han estat tancades i més d'un terç de la població mundial ha quedat confinada, mirant el món a través de la finestra o de la pantalla. Ara els països anuncien tímids plans de desescalada, la tornada a una nova normalitat, però ens preguntem què passarà amb el turisme, amb aquest gran actiu de Catalunya i del conjunt d'Espanya. Com serà viatjar després de la pandèmia? La incertesa econòmica i la manca de protocols oficials encara i consensuats amb Europa porta dubtes de cara a les previsions futures immediates. Ens acompanya avui per analitzar aquest tema Mònica Pedrol, directora de l'agència de viatges Root Travel i també col·laboradora d'aquesta casa de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana. Senyora Mònica Pedrol, bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda, moltes gràcies per la invitació.
Celebrem que avui, per primera vegada en aquest programa, després d'unes quantes setmanes, ens acompanya la persona entrevistada en directe a l'estudi.
Clar que sí,
per
clar
tant,
que sí.
Gràcies, doblement.
Gràcies a vosaltres i molt contenta de poder tornar a la normalitat.
Exacte, a poc, nosaltres ho fem, lògicament, amb les distàncies que són físiques, però no pas d'altres tipus, distàncies i totes les precaucions sanitàries, com saben els oients. Bé, senyora Mònica Pedrol, què ha suposat aquest temps per al sector turístic?
Home, pues, evidentment, res de bo, ha suposat pues, una aturada dràstica i sobretot brusca, que jo crec que això ha sigut lo pitjor, perquè bueno, a tots, no solament el turisme, no, però es va sorprendre totalment, i això va significar d'un dia per l'altre tancar finestres, tancar portes, tancar avions, tancar aeroports, córrer a treballar a casa, això del teletrabajo, que sembla molt maco, però realment és difícil d'organitzar en poc temps. com tota la vida, eh? Si tens temps per organitzar-te, ho fas molt bé, i si no tens temps, pues no tens més remei també que fer-ho bé per sortir endavant, però és difícil. Ara bé, a mi m'agradaria donar una mica un missatge d'esperança, eh? Perquè és veritat que ho hem passat malament tots, eh? Les agències de viatges, el gremi pues, que jo pertanyo, no? Des de fa molts anys, perquè hem tingut que parar la producció, la facturació, parlant clar els ingressos, eh? D'una manera molt brusca, però també, sobretot, per aquesta gran comunitat de viatgers, eh? Que sobretot tenim a Catalunya. Els catalans ens agrada molt viatjar, eh? Ho sabem, inclús els catalans de totes les edats, i això també ha suposat pues, una mica pues, trencar les il·lusions, les esperances de moltes persones. Març és un mes que normalment molta gent aprofita per viatjar, gent que no li agrada demanar les vacances a l'estiu. Març encara és un temps en què els destins pues, estem més o menys econòmics, no ha arribat a la temporada alta, i bueno, s'hem trobat a molta gent amb plans per viatjar i que de repente no han pogut fer-los. Però, bueno, com les bodes, com les comunions, com tantes coses, evidentment tornarem a viatjar. I serà molt aviat. No sabem exactament quan, però molt aviat.
Bé, exacte, que això sempre depèn una mica de les previsions de les autoritats sanitàries i que es compleixin.
Exactament.
Viure a Barcelona o en una altra gran ciutat de Catalunya, Tarragona, Girona, ciutats que són molt turístiques, evidentment presenta una imatge, podem dir que desoladora.
Molt
Alguns
trista.
Diuen molt tranquil, també, no?
Però... jo crec que les persones que diuen que és molt tranquil són persones molt egoistes, em perdonaran, perquè, a veure, jo comprenc que és un senyor viu pues, just al costat de la Sagrada Família, pues, el primer mes i està tranquil i que ho celebri. Però segur que aquest senyor, que està, segur que té familiars o amics pues, que viuen d'aquest petit bar, aquest petit restaurant, que necessitem el turisme.
I senyora Mònica Pedrol, tornarà el turisme tal com el coneixem?
Home, jo crec que tornarà lo bo del turisme tal com ho fèiem, i que aquesta crisi pot ser una molt bona oportunitat per canviar i millorar. Millorar, pues, per exemple, no és el cas de Rotravel ni de Club Més Amics, que mai han fet grups massificats, però jo crec que la tendència, si parlem d'un turisme més general, de sol i platja, no?, tenderà a això, a fer els nous hotels no seran tan grans, seran més petits, a lo millor tindran igual de capacitat hotelera, però d'una manera, a nivell arquitectònic, pues, no una gran piscina massificada, sinó a lo millor quatre piscines més petites. Jo crec que aquesta serà la tendència, no? De buscar una mica més la intimitat a l'hora de gaudir d'unes vacances. Mm-hmm.
Ha dit vostè que es podrà viatjar aviat, que podrem rebre turistes també aviat, però creu que anem ràpid? Serà segur viatjar si, per exemple, podem fer-ho a l'agost, que més o menys són
Clar,
previsions...
Clar, a veure, sembla ser que sí. Bueno, les últimes darreres notícies són que Espanya obrirà el turisme l'1 de juliol.
Sí.
Bueno, una tarda una ministra diu una cosa i després una altra ministra diu una altra.
Sí, recordem que abans d'ahir es deia
Exactament.
21 de juny, ahir 1 d'agost.
Clar.
Perdó, 1 de juliol.
Clar. Nosaltres, els que treballem en turisme, sabíem que això no seria així. Per què? Perquè tu pots obrir la frontera i entra un senyor de Perpinyà amb el seu cotxe. Evidentment, això també és turisme, no? Que vagi a comprar un vi de Garnatxa
a
Figueres.
Sí, sí, sí.
Però nosaltres entenem turisme, com mínim necessitem avions, necessitem volar. I està clar que les companyies aèries serioses, les que tenen els avions a terra i no estan venent vols que no existeixen, no? Parlo de Turkish Airlines, parlo de LAL, o sigui, parlo de moltes companyies de bandera, de països, pues està clar que no poden posar un avió a l'aire d'un dia per l'altre. Aquest és el problema que tenim al turisme. Nosaltres tenim bones companyies, bons professionals, que podem preparar les coses ràpid, però, és clar, amb un mínim de previsió. I no solament no tenim aquesta previsió, sinó que, a més, ens enganyen, perquè això és enganyar. O sigui, tu no pots dir, obro demà, i al cap d'una hora dir, no, demà passat.
S'està fent això? Vendre bitllets per a dies que no se sap
si
es podrà arribar?
I nosaltres a Rotravel i Club Més Amics, no?, som especialistes en Israel, no? I, bueno, i em va sorprendre moltíssim quan vaig veure pues, que hi havia una companyia molt respectable, que jo li tinc molta simpatia, si era Europa, que fa vols de Madrid, Barcelona no vola, però Madrid Tel Aviv sí, i vaig veure que tenia ja la pàgina web, pues, jo podia comprar, jo, tu, qualsevol... viatge, podia comprar un bitllet d'avió Madrid-Tel Aviv-Madrid, massa un preu molt econòmic. Em vaig posar molt contenta, perquè això era a partir del 20 de juliol. Vaig trucar als meus contactes, a l'ambaixada d'Israel, a l'oficina de turisme d'Israel, a la companyia Lal. Escolta, escolta, que nos abren Ben Gurion. Ben Gurion és l'aeroport internacional de Tel Aviv, que ja han dit que no obren fins a l'1 d'agost. Mirar, que estamos todos equivocados, que abren... No, Mónica, que te has bebido algo, que os pasa en Cataluña, que no, que no. Que sí, mirar la web de Europa. Resposta després d'Europa a aquestes entitats que li varen preguntar a vosaltres què feis si Ben Gurion no abrirà fins a 1 d'agost. I dic Europa com un exemple, no és l'única companyia que ho fa. Bueno, es que estamos tanteando a ver por dónde van las solicitudes de los viajeros. Vemos que hay mucho interés en viajar a Israel, hemos puesto estos vuelos y queremos ver a ver qué demanda tienen. ¿Demanda? I la senyora Pepeta està posant la targeta Visa per comprar aquest bitllet.
En qualsevol cas, és difícil la gestió, i no és ara per justificar aquestes actituds, però és difícil la gestió quan pràcticament en pocs dies es dirà quan es pot viatjar, no? I la previsió s'ha de fer.
Clar, clar. Jo me permetria aconsellar a tota la gent que es considera viatgera que confiïn en la seva agència de viatges, la seva agència de viatges de capçalera, la que coneixen, no fa falta de tota la vida, però la que han confiat, que confiïn a l'agència de viatges del poble, de la ciutat, de la capital, perquè ells no els enganyaran mai. Si els venen un bitllet és perquè el bitllet existeix.
Avui ens acompanya Mònica Pedrol, directora de l'agència de viatges Route Travel i col·laboradora d'aquesta casa. Veu vostè factible els plans del govern espanyol a l'hora de l'obertura de fronteres? Ja ho ha comentat, que malgrat les diferències entre alguna declaració de ministres, serà l'1 de juliol?
Serà l'1 de juliol, vindrà molt de turisme, molt de turisme. Jo crec que el govern no vol dir, perquè jo respecto i comprenc que potser hi ha persones que són una mica més, no hipocondriaques, però que tenen una mica més de reserves amb el tema de la salut i les dona por que vingui molt de turisme. El problema no és el turisme, el problema són les persones, siguin turistes o no. Jo prefereixo un turista civilitzat que no gent d'aquí que faci un botellón al carrer, com hem vist aquests dies.
Sí,
no?
Sí, o aglomeracions a la Diagonal.
Aglomeracions, el que sigui. Llavors, vindrà molt de turisme perquè realment les previsions a nivell de reserves hoteleres, a la costa, si parlem de Catalunya, a la Costa Dorada, a la Costa Brava, estan sent bones, sempre en totes les previsions. I per la nostra part, les agències que es dediquem a turisme emissor, això vol dir agafar gent de Catalunya i portar-la a veure el món, les previsions per al juliol estan una mica parades perquè no s'acabem de refiar, però al mes d'agost sí que tenim viatges ja pues, totalment organitzats en totes les noves mesures de seguretat.
En tot cas, recomanem als nostres oients que no tinguin por d'afrontar la possibilitat d'un viatge amb tranquil·litat, sense precipitar-se.
Amb tranquil·litat i sempre en mans de bons professionals.
Molt bé. Bé, senyora Mònica Pedrol, ha parlat vostè, per exemple, dels hotels que potser seran més petits o evitaran omplir-se del tot. Potser el turisme ha de reinventar-se. És el moment d'un turisme de proximitat, també ara, en detriment de l'internacional? Això ho estan dient alguns responsables
polítics.
Sí,
però no és veritat, no és veritat. O sigui, això és el que diuen els polítics, perquè queda molt bé, no és un missatge políticament molt correcte. Tenim que fer país, no? No, quan s'obrin les fronteres no viatgeu a Roma, viatgeu a Tossa de Mar, i tothom diu, sí, sí, fem pàtria. És mentida. T'explico.
Per què?
T'explico per què. Perquè el turisme de proximitat als catalans ho fem, gràcies a Déu, tot l'any, i tenim totes les facilitats. El que no té una caseta a Tossa de Mar, la té a la muntanya, i el que no té l'oportunitat, una vegada al mes, una vegada a la setmana, o una vegada a l'any, d'anar un cap de setmana i omplir aquests bons hotels i hostals catalans i càmpings, o sigui, això funcionarà exactament igual. Ara, hi ha molta gent que la seva il·lusió és viatjar a l'estranger, viure, obrir-se al món, que això va molt bé també, per tot, per viure també millor a casa, i aquesta il·lusió naturalment que existeix.
Doncs molt bé, perquè un viatge amb avió amb totes les garanties no ha de suposar cap problema, no?
I sobretot per la gent gran, jo ho recomano sobretot que viatgin en grup acompanyats de guies professionals. Hi ha molt bones agències a Catalunya que ens dediquem a això, i viatjaran amb totes les garanties, com sempre, i més a més aquesta possible preocupació, és que si a un aeroport jo tinc febre, què passarà? Home, no és el mateix estar sol amb la família que si no viatges a un grup amb una guia que sabrà com resoldre la situació i que pugueu viatjar amb tota tranquil·litat.
I una última qüestió. Ha parlat vostè de la por que té la gent. L'ha detectada en una proporció excessiva, aquesta por, creu vostè?
No, de veritat que no. Mitat i mitat. O sigui, hi ha gent que té por, que diu jo fins al 2021 no viatjaré. És molt respectable. Sobretot, clar, gent gran que ha tingut dificultats de salut. I també també tenim com clients gent molt gran, que diu, que sí, que agafa un avió a Mallorca, anar i tornar, no? Volem viatjar és viure i, sobretot, és compartir. És que ens dediquem a viatges de grup, això es nota molt. Eh? La falta de poder compartir amb els amics, que aquests mesos ha sigut molt difícil, i que ara pues, ho volen fer.
Continua, doncs, l'interès, no? I l'actitud positiva.
Exactament. Hi ha molt més interès en pelegrinar. No sé si la gent s'ha donat compte de que quan venen...
Temps difícils,
pues mirem una mica més la nostra part espiritual. Hi ha molt interès en viatjar a Terra Santa, a Roma, no? I, en fi, és segur que tindrem pues, una bona...
I tant.
Començament. Començarem de nou i començarem bé.
Sabem que vostès tracten des de Root Travel els pelegrinatges, com altres agències i altres associacions, però hem d'animar els oients que ens escolten i que potser han passat bona part del confinament seguint les celebracions religioses per Ràdio Estel, per exemple,
clar que sí, clar
des de
que
casa,
sí,
doncs tenen
sí.
aquesta ànsia d'anar a Lourdes, per exemple,
sí,
no? O a Fàtima.
Sí. Pues que no obliden que un club amb més amics pues ho podran fer.
Gràcies.
Gràcies, gràcies,
Ignasi. Des de Root Travel, Mònica Pedrol, ànims al turisme,
que
és una mica patrimoni de tots.
Que ho necessitem i molt important a casa nostra.
Que vagi molt bé, fins una altra.
Moltes gràcies, Ignasi.
Seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed... A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Diari del Papa.
L'actualitat de la Santa Seu i del Sant Pare per culminar la nostra mitja hora informativa i d'anàlisi. El Papa ha participat avui en un encontre virtual global amb joves, pares de família i professors d'arreu del món promogut per Escoles o Correntes amb motiu de la Jornada Internacional del Medi Ambient. En el seu missatge, ofert al final de tot el diàleg, Francesc ha recordat la dimensió de comunitat que ha assolit l'entitat internacional a partir de reptes que podien semblar inicialment de bojos.
Tres imágenes d'este camino me vienen al corazón. Que fueron tres imágenes que guiaron tres años de reflexión y de encuentro. El loco de la estrada, de Fellini, el llamado de Mateo, del Caravaggio, y el idiota de Dostoyevsky. El sentido del loco, el llamado, Mateo, y la belleza. Las tres historias son la historia de una crisis. Y en las tres, por lo tanto, se pone en juego la responsabilidad humana. Crisis significa originalmente ruptura, atajo, apertura. Peligro però també oportunitat.
Precisament la idea de crisi ha estat analitzada pel pontífex en la seva profunditat i en tots els seus vessants per concloure que és un pas sempre necessari.
Pobre de la humanitat sin crisis. Toda perfecta, toda ordenadita, toda almidonadita. Pobre. Sería, y pensemosla, una humanidad así sería una humanidad enferma, muy enferma. Gracias a Dios que no se da. Sería una humanidad dormida. Por otra parte, así como la crisis nos funda por llamarnos al abierto, el peligro sucede cuando no nos enseñan a relacionarnos con aquella apertura. Por eso las crisis, si no son bien acompañadas, son peligrosas. Uno se puede desorientar.
El Sant Pare ha presentat Scholas Occurrentes com la resposta, amb el seu inici ara fa 20 anys, a un temps convuls que necessitava veus profètiques per mirar endavant.
Scholas nació de una crisis, pero no alzó los puños para pelearse con la cultura y tampoco bajó los brazos para resignarse, ni salió llorando. ¡Qué calamidad! ¡Qué tiempos terribles! Salió a escuchar el corazón de los jóvenes, a cultivar la realidad nueva. Esto no está funcionando, vamos a buscar allí. Scholas se asoma a través de las fisuras del mundo, no con la cabeza, con todo el cuerpo, para ver si desde lo abierto regresa otra respuesta. Y eso es educar. La educación escucha o no educa. Si no escucha, no educa. La educación crea cultura o no educa. La educación nos enseña a celebrar o no educa. Alguno me puede decir, pero ¿cómo? Educar no es saber cosas. Eso es saber. Pero educar es escuchar, crear cultura, celebrar.
Finalment, el bisbe de Roma ha assegurat que sovint allò que sembla improductiu és el més eficaç per als éssers humans.
Nunca se olvide de estas últimas tres palabras, gratuidad, sentido y belleza. Pueden parecer inútiles, sobre todo hoy en día. ¿Quién se pone a hacer una empresa buscando gratuidad, sentido y belleza? No produce, no produce. Y sin embargo, de esta cosa que parece inútil, depende la humanidad entera, el futuro. Sigan adelante.
En definitiva, el Papa ha assegurat que la cultura de l'encontre reuneix el somni dels nens i dels joves amb l'experiència dels adults i dels més grans.
L'actualitat sobre Francesc, cada dia a Ràdio Estel.
Se celebra avui el 60è aniversari del Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians, creat per Sant Joan XXIII amb el motu proprio Superno Dei Nutu. L'establiment del secretariat va marcar el primer pas oficial de l'Església Catòlica en el moviment ecumènic. Aquesta efemèride arriba uns dies després del 20è aniversari de la publicació de l'encíclica de Sant Joan Pau II, Ut Unum Sint. El cardenal Kurt Koch, actual president del Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians, ha situat avui les dues commemoracions en un únic compromís per a l'Església.
Este dicasterio conduce diálogos ecuménicos con las otras iglesias y comunidades eclesiales con el objetivo de restaurar la unidad del único cuerpo de Cristo herido en el curso de la historia por muchas divisiones. Estas dos fechas conmemorativas muestran el valor esencial que tiene la tarea ecuménica para la Iglesia Católica.
La creació del primer secretariat per a la unitat dels cristians s'emmarca en tot el gran canvi ecumènic, basat en la idea que la pregària i el treball per superar les divisions ja no sigui pel retorn a la pròpia confessió de cadascú, sinó per la unitat en allò fonamental des de la diversitat.
Diari del Papa. Un contacte diari amb Roma i amb el món.
I el Papa ha demanat al president de Colòmbia, en una carta també amb motiu de la Jornada Mundial del Medi Ambient, que prengui decisions a favor del planeta, sempre per la construcció d'un món cada vegada més habitable i d'una societat més humana. Colòmbia era precisament aquest any anfitrió de la commemoració, però a causa de la pandèmia del Covid-19, la celebració presencial, que havia de tenir lloc a Bogotà, s'ha convertit en una reunió virtual. Francesc ha definit aquest canvi com un repte que ens recorda que davant l'adversitat sempre es poden obrir nous camins per estar units com a gran família humana. En la missiva a Ivan Duque, el pontífex assegura que no podem pretendre estar sants en un món malalt. Fins aquí el diari del Papa.
El mirador de l'actualitat.
últim minut del Mirador, Rafa, avui em sembla que vols parlar d'una cosa que t'agrada molt, de sèries.
Bueno, no,
o de ficció.
És de ficció, és de ficció, realment. Perquè resulta que el primer ministre d'Obres Públiques de Bolívia ha fet una roda de premsa aquests dies i ha exemplificat la lluita contra la pandèmia, aquell país concretament es referia, amb personatges de Marvel. En meitat de la roda de premsa ha tret el personatge de Thanos, que és un dels supervillanos de Marvel, un dels dolents, i ha dit, hem de lluitar contra aquesta malaltia que és que ens volen devorar com Thanos, i hem de fer com els Vengadors, los Vengadores. I ha tret uns ninots de Iron Man i Hulk, que ha exemplificat la lluita contra la pandèmia amb personatges de Marvel, fixa't
tu. Potser ha ajudat molts bolivians a entendre la dimensió de la pandèmia.
Si són seguidors de Marvel, sí. Si són de DC, no hauran entès res, ja t'ho dic.
Gràcies, Rafa.
De res.
Fins aquí el Mirador, a 3:15 les vespres i a 7:15 la missa des de la Catedral de Barcelona.